1:04, acabem de sentir la roda de premsa de l'alcalde, però ara anem a parlar en la tertúlia que tenim en els nostres convidats, que passe a presentar-los, de lo que dels ministeris s'han nomenat en el govern. Es comencem per la meva dreta, Alejo Fondemora, bon dia.
Bon dia.
Paco Ibáñez, de la formació Vox.
Bon dia.
José Pascual Sancho, de Compromís.
Bon dia.
José Ramón Ventura Chalmeta, de Unides Podem.
Molt bon dia.
Domingo Vicent, de Ciudadanos.
Bon dia.
I Javier Serralbo, del Partit Socialista.
Bon dia, Susana.
Pues bueno, com bé havia dit, ja s'han nomenat els ministres i les ministres. I bueno, vull que me digueu que vos ha agradat, que no vos ha agradat, si pareix que n'hi ha molts ministeris o pocs ministeris.
Pocs, entenc que pocs. No te dirà ningú que n'hi ha pocs ministeris quan tenim el rècord. Tenim el rècord de la democràcia espanyola,
bueno,
i el rècord d'Europa.
Una cosa, caben tots en la taula.
Sí, justet.
Si caben tots en la taula, doncs és que és correcte.
No han canviat.
Si no l'haguen tingut de fer ampli. No han... Si caben tots en la taula...
Tenim
els que... Extensiu de la taula, eh?
No. Si caben tots en la taula...
Jo crec que han nomenat els ministeris, han calculat quants cabien a la taula i han dit, hasta ahí podem aplegar, i han fet el màxim que cabien a la taula del Consell de Ministres.
De fet, no és el màxim perquè és el segon gabinet més gran que ha hagut en la democràcia, des del 78.
No sé si recordareu una cançó, els més antics, que no els vells, sí que la recordem, que la cantem en l'època de la predemocràcia, aquella que deia que nou ministres té el govern, tots d'ell, no vull dir-lo perquè no puc en aquest moment. Ara en són 22 els ministres.
De nou una ambaixada de 22? Bueno, no,
preferís 22 elegits democràticament que 9 ficats a dit per el canijo aquell.
Són 22 sueldos que mos costen un dineral. Són molts ministeris que antes estaven tots englobats en un mateix ministeri, i després està el que no veiem, que són tots els secretaris i els subsecretaris, que això és un fum de gent que ens està costant un pastó.
Volem complicar, volem dir que tinguem gasto en 22 ministres, on en les legislatures anteriors del PP han sigut menys ministres, però el despilfarro de diners, jo crec que vau teniu que mirar el que esteu parlant, i parlar el despilfarro que han fet durant aquesta legislatura. Si voleu, anem a arruïnar Espanya, l'estat espanyol, perquè han ficat 22 ministres, i no mos en donem compte. La ruïna que duem de governs anteriors és que mos tenen que fer vore.
Sí, mos tenen que fer vore, Sancho, perquè al final el cost estimat d'este govern en respecte als anteriors són 5 milions al final de legislatura, 5 milions d'euros més en sueldos de només de la primer escaló, primer i segon escaló del govern. Això són molts diners, i això no és despilfarro. Si comença despilfarro, té que començar per dalt.
Alejandro, el que siga treballant no és despilfarro. El que és despilfarro és que no siga treballant i fent totes aquestes barbaritats que han fet durant els nostres anys.
Per tal que gent tinga cadira en una coalició, que siga necessari partir un ministeri que hi havia un en tres, perquè n'hi ha que tenir tres cadires, tres partits diferents... Al final és...
jo crec que Sancho no n'hi ha que barrejar una cosa amb l'altra. El despilfarro d'antes estava i és reprobable, però això no vol dir que ara s'han passat el carro. Tenim un govern que pareix un equip de futbol, una plantilla d'un equip de futbol, i no sol és el que ha dit Paco, no sol és l'equip de futbol.
Segurament costa menys que alguns 126. Equipos de futbol, eh?
Bueno, però segur que els equips de futbol, si ho paguen és perquè generen ingressos, no.
I nosaltres ho pagarem si mos fan que mos funcionin bé totes les institucions.
Sí.
Jo no tinc cap problema.
Espera, que estava parlant jo, Chalmeta.
No tinc cap problema en pagar
126...
una mica més si gestionen millor.
Si mos escoltem, el problema és que si no, nosaltres mos xafem, els oients no mos escolten, i per tant canviaran d'emissora. I a mi i als nostres inversors així que paguen tots els mesos, no mos interessa. Vinga, va.
Claro, pues en el tema del número de ministres, és que no sols són els ministres, és que porten aparellats per contentar a Podem, perquè per gestionar el que fa falta tanta gent, 126 càrrecs de confiança i 56 secretaris de l'Estat, 182 persones. Realment això feia falta. Ara ens trobem que un ministeri de sanitat, antes ho portava un ministre, i ara això ho han desglossat en tres: Iglesias, Garzón i Salvadorilla. No sé si això és la millor manera de aconseguir més eficiència
en un ministeri que a més té les competències pràcticament transferides. Al final és que està això clarament per a contentar i per a omplir web. Podem té 4 mig ministeris. perquè no té un ministeri sencer, perquè té consum sense sanitat, universitat sense ciència i innovació o sense educació, treball sense seguretat social i una quarta, un quart de vicepresidència, un quart, perquè són quatre, n'hi ha que han tingut que fer tres més per fer el reparto també equitatiu.
Tots estan molt contents.
Sí, tots contentíssims tots, sí, menys els que pagarem, que són tots.
Això ja ho diem Podem, que quan es van oferir l'anterior pacte, ja van dir que no se'ns donaven ministeris.
Que se donen cadires, no?
No, se donen responsabilitats. Se demanen responsabilitats. I se gestionarà sobre aquestes responsabilitats. I aquestes responsabilitats estan molt ben definides i d'ací 4 anys, si no s'han gestionat bé, podrem criticar-los. El que no es pot criticar és abans de començar i abans de inclús saber quines competències tenien cadascú. Hi ha una cosa molt, molt certa, i és que dieu que són mig ministeris. És possible que siguin mig ministeris, però com s'han gestionat aquests ministeris que englobaven tantes coses que el ministre no sabia de res de lo que estava fent?
Sí, te ho ha dit Alejo antes, el Ministeri de Sanitat, per exemple, té les transferides competides.
Les competències transferides.
Que difícil.
Voreu, sí, perquè parlar. Resulta que cada vegada que hem tingut debate el foc ha sigut sempre el Partit Socialista, per lo tant Javier Serralbo.
No, jo estava esperant a veure si acaba este debat.
No sé si ha sigut el canviar de puesto, perquè sempre tenia la moa dreta i ara tinc la moa esquerra. Jo lo que he observat que tot el foco de tots els males ha sigut en este moment José Ramón Ventura, que representa Unides Podem.
Sí.
Jo tinc la sensació de, en este moment, de que com que s'estan alineant totes les forces per anar en contra de Unides Podem. I esa és la sensació que jo he tingut. I de fet, Javier Serralbo encara no havia parlat. Per lo tant, és perquè ell no se sentia massa atacat.
No, per això.
El Partit Socialista...
Estava deixant que acabaren un debat que era molt interessant sobre si són molt pocs i tal.
No, tu dius...
Estava esperant per donar la
opinió. No me cauen a mi.
Clar que me toca, home, segur. Perquè no estan dient per això, sinó que el que presenta el govern és Pedro Sánchez i, evidentment, s'ataquen. A veure, sí, el problema que n'hi ha és que la dreta, quan no governa, veu l'apocalipsis, el mas del món mundial, ¿vale? Y ahora como encara no puedo hablar de la política, porque encara han pasado días para hablar de política, que no deja ni un día, ¿vale? Pues ahora es que sí son molt o pocs ministres. Mira, el presupuesto del Estat, que es molt gran, montones que la Comunidad de Madrid, ¿vale? Crec que es més del doble que la Comunidad de Madrid, ¿no? Pues la Comunidad de Madrid, per ficar-ho sempre, té 13. Pa ficamos en això que jo crec que és el xocolate del loro de lo que estem parlant, ¿no? Hi ha 13 consellers en la Comunidad de Madrid que està PP, està Ciudadanos i acompanyats fora d'això, apoyant-los políticament, no dins del govern, Vox, no? I són 13 consellers, com moltes comunitats que tenen 13, 14, 15 consellers en un pressupost que és 10 vegades menys que l'Estat. O sea, la proporció que estem parlant és una cosa, ¿vale? I l'organització de l'Estat, ¿vale? N'hi ha ministeris que no tenen cap secretaria d'Estat, i antes d'això que tenia un ministre a soles, tenia a lo millor 3 secretaries d'Estat. A lo millor estem parlant passar de 4 a 5 persones, no passar de 1 a 3 i aixòs 3 multiplicat per 3 més o 9. Me referís. Està clar que serà més gasto, però ixe gasto, com ha dit bé Xalmeta, si després és profitós de que el ministre que fiques té més capacitat i té menys matèries que atacar i pot dir que ser millor, no? Pues nosaltres sí també, en Vila-real, som en l'equip de govern són 14 persones i n'hi ha un alcalde i 13 regidors. Han hagut governs municipals en menys un mes, però al final la feina és la mateixa. Al final la mateixa o la que t'agafes de més també, no? Per fer més coses. M'està governant en compromís i érem 17 l'alcalde i 16 regidors l'altra, perquè també teníem tots capacitat. I esta vegada vam oferir també inclús a Ciudadanos que entrarà a l'equip de govern oferint-li hacienda i personal i tot, que hi recordarà, pues també a Gràcia Godeneu. O sigui, al final també és un nivell d'ajuntament, no té res a veure. El que me refereixo és que tot aquest debat, ¿vale?, és per denostar un govern que el que té que fer és deixar-lo treballar. Jo no crec que sigui tan important la quantitat de ministres més o menys, ¿vale?, que al final són 5 milions d'euros, sí, però és que estem comparant un pressupost, vamos, enorme de l'Estat, no? Jo crec que és més important veure si són més adequats per a portar la tasca endavant, ¿vale?, i si a lo millor n'hi ha coses que a vegades tenien la categoria de secretaria d'Estat i ara passa a ser ministre. I jo crec que també li dones també importància. Pues, dius, no, el consum és pa que faci que Garzón entre en el govern. Pues possiblement pot haver una part d'això, ¿vale? Perquè també n'hi ha un pacte de govern i tindrem que tots els del govern pues, tindre les nostres competències, però a lo millor també se li dona un altre àmbit a això, que entres a la Secretaria d'Estat, ¿vale? Que sanitat a lo millor se dedicarà més a sanitat, que també té molta feina a sanitat a soles, i a lo millor no li dona tant de temps per consum, no? Entonces, ¿vale? Està bé el debat, està bé que l'anècdota siga,
no, pues ara
bueno, els xistes que hem fet, que jo també els he vist i tots són molt graciosos, de gent en una cua enorme en un dinar que quasi no acabava, o Wig m'han passat un molt xulo també del camarot de los hermanos Marx, que
sí, dicem,
que,
però anem,
a part de l'anècdota, jo crec que el més important és lo que després produïssin i els ministres perquè el benefici,
vale,
de tots els espanyols.
Anem a simplement, jo en seguida te doné la paraula. Pedro Sánchez ens fa saber que és un govern plural, de coalició, però un firme propòsit d'unitat. Un govern que es va nutrir d'idees plurals, que va caminar en una única direcció, que parlarà amb diverses veus, però sempre en una mateixa paraula.
Correcte, jo crec que sí. Jo crec que si té,
si
el govern tots van en la mateixa, remen tot al mateix.
Sí, però fa un moment estàvem dient que havien donat carteres per a contentar Unides Podem.
Però, bueno, pues ese raonament que te diguen els que te han dit, els que creiem que van fer bé, te donem una explicació, basant el punt de vista, no? A veure, si tots col·laborem bé, tots remen cap a favor, i té que haver una persona, el que sigui el portaveu de tots, pues me pareix correctíssim. No, per això no vas a llevar-li més importància, perquè potser n'hi ha gent que treballa, no ho deixa a la cara, no ho deixa a la tele, no és el que se fica davant del micro, però és el que te fa els informes, el que te diu com tens que fer, és els assessors que pots tindre o els mateixos companys del ministeri o de la feina que te fica a terreny en tot això. I jo no veig la polèmica que pugui haver que sigui una persona la que sigui el portaveu de tot el grup del govern, vamos, baix el meu punt de vista, això cada un.
Algú vol intervindre? Volies tu parlar?
Sí, jo volia parlar perquè nosaltres estem acostumats a que se'ns acusi de la mort de Manolete. Des de que vam eixir al carrer el 15M som Satanàs, no, lo que va després. I els mitjans de comunicació i els partits a servei dels grans mitjans financers estan aviats a que siguem nosaltres la diana on llançar tots els mals del món. Però nosaltres hem arribat així per a fer unes coses. I el que hem de tindre en compte és que este primer govern de coalició. Lo primer que ha fet ha sigut pujar les pensions a l'IPC. Lo que vol és ficar la pujada de les pensions a l'IPC com a llei, que no ho puguen derogar després els partits estos de dretes que venen a privatitzar les pensions. Nosaltres tenim 10 mesures de govern que això ningú les ha criticat. Així se critica si són 10 ministeris, 8 ministeris, 22 ministeris, o si el de sanitat té les competències transferides o no. IECA és, me pareix, el de sanitat. Ell, imagina que intentarà gestionar la sanitat de totes les comunitats autònomes per a que no hi hagi grans diferències entre elles, i les comunitats autònomes necessiten del ministeri també, no ens enganyem. Per tant, ahí faena també ne farà. No és que se transferisquen les responsabilitats de sanitat i ahí vos apanyeu. No funciona així al nostre estat. Som un estat de que té algunes transferències d'algunes competències, però aquestes competències requereixen d'un finançament, requereixen d'unes lleis estatals per a poder desenvolupar-les, i tot això és el que es farà des del Ministeri de Sanitat. No pot ser que tot siga criticar el número. Hi haurà que criticar el que se faci, si se fa bé, si se fa mal. Jo preferisc 22 ministres elegits democràticament que facin la seva feina com toca, i que se centren en les feines que se'ls han encomanat, que no ministres designats a dit per el, anem a dir-li, el califa.
Alejo.
Yo, ha dicho Chalmeta que son Satanás, son un Satanás un poco apesebrado, acostumbrado se han tocado el poder y ahora lo que se ha demostrado es que lo que les interesa son las sillas y no
las
políticas ni las ideas.
Es que nos habíais puesto de Satanás y no lo éramos.
No, si estáis,
sí, le dicen que parle.
Yo creo que los percebes eran moluscos degenerados por su vida aberrante, pues aquí una cosa así, se han pegado a la roca, a la lapa del poder, a la piedra, y ahora vienen las mareas y se quedan aferrados. Se ha demostrado al final eso, y lo que decíamos del número de ministerios, o sea, no es necesario este número grande de ministerios, y al final se está gobernando Alemania.
Bajo su punto de vista, ¿por qué se han dado tantos ministerios?
Está clarísimo que es para contentar a Podemos sin darle un poder real, yo entiendo que es ahí, pero de todas formas es que han tenido que firmar, mira si van a hablar con una sola voz, lo que leías tú antes el tuit este, que han tenido que firmar un documento para no pegarse puñaladas por la espalda, han tenido que ponerlo por escrito. Oiga, no nos vamos a llevar mal entre nosotros, y firme aquí yo parte 1, parte 2. Hasta ese punto llegar lo que dicen de que tiene que ser el nuevo gobierno con cambios, o sea, ni entre ellos se confían. Imagínate, han tenido que repartir ministerios para que haya pan para todos y pesebre para todos, que quepan todos dentro.
¿A la época que hacéis vosotros en Andalucía, Murcia y Madrid, no habéis, que habéis repartido con Ciudadanos? ¿Chicles o a la puerta del colegio? ¿Qué habéis repartido?
No, si hombre, pones de ejemplo, ver, mira, puedes poner un ejemplo, puedes poner un ejemplo, mira, la Comunidad Valenciana, mira, que también
ahora
es
que
un
termine
ejemplo,
y tú le
que cuando estabais en la oposición decíais que había un número de
asesores. Mira, vosotros al pactar una cosa se llama apesebramiento, le llamáis.
No me refiero a eso.
Cuando vosotros pactáis con Ciudadanos, que os criticaba hasta hace dos días, os criticaba por la Gürtel y por todo, ¿se han apesebrado porque ahora están en un gobierno de Madrid con gente que viene de la Gürtel? ¿Se han apesebrado? No, es un pacto de gobierno que lo respetamos. ¿Vale? No. Lo que tenéis que hacer vosotros es respetar los otros pactos de gobierno con partidos democráticos que se enfrentan a las elecciones, ¿vale?
Y quieres que entender lo que quieras entender. No, vosotros no habéis criticado en ese aspecto. Estaba hablando de Podemos, que venían diciendo que había demasiados políticos, que había casta, que había no sé qué, y ahora cuando han sido casta ellos, pues ya se han olvidado.
Si están radicales,
se olvidaron los chalets de 500.000 euros y se olvidaron de todas las cosas, según han ido tocando poder.
Al final,
el PSOE tiene otras cosas que ahora las pasaremos, supongo que hablar, que también tiene que decir que el presidente de gobierno pues es un ha demostrado que es de opinión cambiante, y luego hablaremos de las opiniones cambiantes del presidente del gobierno, me imagino que dará tiempo cuando paremos de hablar de Podemos.
Cuando quiera hablar de
pero intervendrá cuando tú termines, Alejo.
No, eso, simplemente lo que decíamos sobre el número de esto, es que tenemos no solo el récord de España, que hemos dicho desde el año 78, sino que además tenemos el récord de Europa, o sea, estamos ahí en el país europeo que más ministros tiene, teniendo Alemania o Francia, por ejemplo, tiene 16, Alemania 14, y la Alemania también es una coalición, y hay 14, no hace falta repartirse sillas, siendo un poco serio. Uh-huh. Al final estas cosas son lo que...
Paco, de Vox.
Sí. Primer que res, i a títol personal i fent ús de la meva llibertat d'expressió, per si algú vol acusar-me d'una altra cosa, anem a deixar això ben clar. Jo sempre he pensat que Pedro Sánchez el que volia des del dia de la moció de censura era ser expresident del govern, perquè això representava un sueldo vitalici de 70.000 euros a l'any. Com que li van criticar molt que ell no havia sigut mai...
És que l'ha passat directament a expresident.
Menos mal que ho has dit a títol personal, com, o pirat del partit.
Jo he dit, quan has començat, que a títol personal i fent ús de la meva llibertat d'expressió. Perquè ningú m'acusa.
Una altra vegada, eleccions.
És
que, vamos...
Vale, entonces, vostè diu que ell és per cobrar tota la seva idea 70.000 euros.
Però, clar, com resulta que li van tirar per cara que ell no era un president electe, que ell no l'havia elegit ningú, com ell li planta cara fins al sol de migdia, que això ho tenim ben clar, la seva actitud, el que ha fet ha sigut dir, pues ara el seré, però seré president electe. No va eixir a la primera, va intentar una segona. Com a la segona no va eixir, al final s'ha agitat, inclús en qui dia que mai se n'aniria al llit a dormir. Mira si n'ha fet una darrere una altra. I clar, perquè això poguera eixir avant i ell ser president electe, ara ja ho és, s'ha venut, bueno, a Déu i al dimoni, ha fet de tot. Ha tingut que repartir tants ministeris...
En democràcia, tots han sigut presidents electes, democràticament, perquè elegís el Parlament.
L'únic,
i la primera vegada que ha sigut president Pedro Sánchez ha sigut elegit per parlamentaris, ¿vale? Es va dependre un poc de què passó.
L'únic que li ha fet falta ha sigut nombrar un ministeri de passillos, papeleres i lavabos. Mira el que te dic.
Bueno,
Domingo,
sí,
Vicent.
Sí, Susana, gràcies. Bueno, el debat que estàvem tenint era del número de ministeris. Jo crec que ha quedat clar aquí pensem que és més el número de ministeris i que això dispara el gasto, que això no té res que veure en el despilfarro que s'ha fet en governs anteriors, i que evidentment el treball del govern el tenen que jutjar a posteriori a mesura del que facin, no? I és el que no s'està parlant. Han començat parlant del nombre de ministres no perquè siga la nostra única crítica, sinó perquè és el tema que ens han plantejat, igual que ens han plantejat també el tema de la veu única, no? En el tema de la veu única ja s'ha demostrat que no va fer falta, no? Perquè a Pablo Iglesias només el fet d'arrimar-se a Pedro Sánchez pues, tot se pega i ja pues, també canvia d'opinió, no? Pablo Iglesias, que era el que va votar a favor de la reforma que proposava Ciutadans per a la Fiscalia General de l'Estat, i ara li pareix bé el nombrament de Dolores Delgado, que ell mateix va qualificar com l'amiga del tipejo Villarejo quan en les escoltes que criticava a Marlaska, no? Aleshores estem veient que no farà falta Isabel Bonica perquè el que manarà serà Sánchez, i Iglesias ja està content en els puestos que els han donat. I evidentment sí que és important ja que comencem a parlar de les mesures i de les coses que se van a fer, no? I a mi el que m'agradaria també que estigui damunt la taula és que Brussel·les ja ens ha dit que els pressupostos pronte i que hem de fer un ajust de 8.000 milions d'euros. Entonces, per on pensem fer aquest ajust?
Qui vol? Sancho?
Del tema de que el govern actual ja han discutit i només és per donar les cadiretes, n'hi ha comentaris que ahir van tindre la primera discussió els companys del PP i Vox, desmarcant-se Vox per ajudar al PSOE a participar activament en la renovació del Consell General del Poder Judicial. Ahir ja va començar a pegar-vos, el PP li va dir al Vox tot el que li va dir en gana, i esteu explicant als altres conforme tenen que fer les coses. Jo crec que primer...
Si PP i Vox, no, cada un és un partit diferent, què vols? Que no, ahir en el Parlament però, no estem...
No sou, però
la renovació, cada un tindrà les seues idees, podrà dir el que vulgui, no voldràs que...
Per tant, hem posat. Jo m'he referit que tots, si Ciutadans, vosaltres i Vox, volien anar, i tots, i ara el Vox, que s'ha dedicat
vaig a col·laborar
en el PSOE, en el govern, a crear i canviar.
Deixem-lo acabar de parlar.
I me pareix que primer el que hem de fer és donar-se dies de confiança, de gràcia, que se diu, i a voler. Però és que vosaltres al minut i mig d'haver eixit l'actual govern, ja vau estar, vamos, institucional, il·legal, jo que sé, més barbaritats que la gent que estem una miqueta en política de poble, no com altres que estan en polítiques més avançades, pues veiem que són barbaritats el que diuen. És el que havia dit el company Serralbo.
Sí, jo volia fer un xiste com a representant dels moluscos degradats a Percebes, però després del monòleg que mos ha soltat així el companyero Ibáñez de Vox, sí, pues ja no m'atrevisc a fer humor, ja està ell per a fer monòlegs d'humor, no m'ha fet molta gràcia, però ho he intentat. Jo m'alegre molt de que Ciudadanos mos critique sobretot a Pablo Iglesias per canviar d'opinió, perquè Ciudadanos és un expert en canviar d'opinió, de xaqueta i inclús de memòria. També m'agrada molt que isca el tema del casoplón, el xaletazo, com si tinguera que viure en baix de terra un tio que el seu currículum no sé si podrà comparar-se en altres, però és molt bo. Té diversos treballs, té ingressos,
té ingressos
i pot gastar-se els seus diners i el préstamo que ell ha demanat en mig casoplón, perquè l'altre mig casoplón correspon a una altra persona que també estaran en el govern, però a veure si uno pot comprar-se una casa de 300.000 euros, perquè en este poble moltíssima gent que no més treballa,
que no se podien comprar casa de 300.000 euros, va ser ell mateix.
No, això no va ser el que va dir. Si busqueu realment les declaracions que va dir, és que el que no podia ser és que un ministre se pagara a toca teja un àtic de 1 milió d'euros. Això és el que va criticar si Pablo Iglesias.
A mi el que també m'agradaria saber...
I si no,
saber,
ja me traeu les declaracions que ell va fer, perquè jo les tinc. I ell va criticar que un ministre pagara, sense demanar un préstec, a Tocateja, un àtic en Madrid. I era un àtic molt car. I nosaltres podem entrar en la pàgina de transparència de Podem i saber d'on ha tret aquests préstecs, a quin interès estan i quins bancs li s'han donat.
I, però que, quan es començava estem parlant de què ens pareixien els ministres i les ministres que havien nombrat el president del govern. I clar, a mi em va agradar que algú de vostès haveren dit, bueno, pues jo a mi este nomenament m'ha paregut bé, aquell no m'ha paregut bé. Anem a parlar dels ministres, perquè els ministres han fet declaracions. Vale, Sancho, m'ho estàs dient, no?
Jo,
està dient vostè.
Jo és que a mi la ministra que tinc il·lusió en ella és la Teresa Ribera. Uh-huh. És una dona molt vinculada en el món del medi ambient. És una persona que ha sigut directora de l'Institut Francès de Sostenibilitat. Uh-huh. Ha sigut una persona que en estos, si la deixen treballar, ella va ser molt, molt criticada perquè ella se va ficar molt en contra de l'ús dels vehicles
sí.
a dièsel. Uh-huh. El sector automobilístic se va ficar molt en contra d'ella i la va acusar de que les ventes dels cotxes uh-huh. havien baixat uh-huh. I ahir el Partit Socialista havia de dir que també se va deixar una miqueta rere perquè ella el que volia és intentar que en el 2040 no n'hi hagueren. Entonces, està clar que tenim que fer algo, està clar que
però cotxe... vostè és una bona aposta.
Jo crec que Teresa sí, Rivera. A més també tenim
ja va tindre una participació important en la cimera que vam tindre
sí, és que en menys d'un mes va fer una cimera sí, en Madrid molt important. Després ella ha sigut representant de la ONU també, des de sostenibilitat.
O sigui, que té un currículum que vostè considera que...
Sí, i en la vida privada també treballava en aquesta empresa. Ja treballava en una empresa de plaques solars. I vull dir, una persona... I és una persona que s'ho creu. Ara, falta tot aquestes forces fàctiques, perquè quan he dit, ja n'hi veia que treballar menys el cotxe de combustió i treballar més en elèctrics. És que
tenim
que anar ahí.
Alguna altra ministra que s'ha llamat l'atenció, Domingo?
Sí, a mi, nosaltres el que sí que hem vist en bons ulls i també ho hem de reconèixer és a José Luis Escrivá, el president de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, que serà l'encarregat que tindrà la responsabilitat de les pensions, no? Que crec que és un dels temes que més interessa
seguretat
la gent
social,
i més ens preocupa a tots.
A més,
no?
Vostè li agrada més perquè és economista, clar, perquè considera que gestionarà bé aquesta cartera, no?
Clar, i sobretot perquè el tema de les pensions que sempre nosaltres sempre hem de fer és que s'ha de tractar des de l'àmbit del Pacte de Toledo, però encara uh-huh. aquesta vegada Pablo Iglesias si Podem no s'alce de la taula uh-huh. Creiem que és un tema
la marxa que
s'ha de...
La marxa que li veiem en este moment a Pablo Iglesias crec que no s'alçarà de la taula.
No l'interessa.
Sí.
Parlo jo,
no intenteu llevar la puja de l'IPC.
La puja de l'IPC no...
La puja de l'IPC
no s'havia fet antes perquè no podíeu.
Domingo, continue, per favor, vostè, el que estava parlant sobre...
I el tema de les pensions no se trata de lo que puja, que s'actualitzen a l'IPC, no? El tema de les pensions, jo crec que tots som conscients de que el que se trata és d'aconseguir que el sistema siga sostenible i, desgraciadament, la piràmide demogràfica pues fa que cada vegada siga més insostenible un sistema de reparto i al final més tard o més pront el sistema de pensions s'haurà de tirar
mà. Bueno,
també
ella fa declaracions.
De la part fiscal el tindran que financiar en impostos sí o sí, a part de que pugues tindré sí. alternativament pensions privades, que això ja és cosa de cada un, però el sistema públic només en les cotitzacions a llarg pla serà insostenible i haurem de tirar mà de fiscal. Entonces és molt important que una persona seria que coneixi més en experiència pues encapçali i se reforma de les pensions, que crec que és una de les coses que més falta fan.
Javier,
jo crec que el perfil
una de les ministres...
Jo crec que el perfil de tots els ministres...
Però destaque un en concret. Quin a vostè li ha paregut?
A mi me pareix que la senyora Montero la del PSOE, perquè así ara en el ministeri els ministres tenen que dir dos ministres Montero. José Montero, que aporta d'Hisenda, jo crec que és una persona que...
I que serà portaveu del govern.
Que era portaveu, una capacitat política molt gran, i serà portaveu del govern perquè també tindrà que contestar molt, no, en estos dies. No? Però en general, la ministra Calviño també ha molta prestigi en tota Europa. En general és un govern que jo crec que conjuga moltes coses, però sobretot un govern que té molta solvència en quant a la capacitat de sus ministres.
Però vostè se quedaria amb Maria Jesús Montero i com a una persona completament capacitada per assumir l'encàrrec que li ha donat en este moment Pedro Sánchez?
Sí, jo crec que ho ha portat bé, va ser capaç de en només 87 diputats poder fer un pressupost junt amb Podemos, però que estava, tenia amplis consensos, encara que després el bloque no va vindre perquè no era bo el pressupost, sinó que va vindre per altres qüestions, no? Com el tema de Catalunya i altres temes, però jo crec que aquesta capacitat també per a poder en un Parlament que no tenim majoria absoluta, ¿vale?, que és el que Sánchez havia proposat en noves eleccions, tenir una majoria absoluta o tenir una majoria prou àmplia, com no ho ha aconseguit, pues, al final, a fer el pacte que tinc que fer, no? Però jo volia, a part dels ministres que n'hi ha, jo volia un poble la hipocresia.
És l'única que no és jurista, és l'única ni abogada, ni jurista, ni economista, és metge.
Sí, però...
És dir, me refereixo que sobre qui una vida professional no, sí, tan distant...
A vegades n'hi ha, té que haver un perfil tècnic de saber de la matèria, però és més important també ser un bon gestor també, a vegades, perquè pues, no saber d'una matèria el 100%, però tens capacitat d'administrar els que estan baix de tu, jo crec que això també és la capacitat, no? Però te dia la hipocresia un poc, perquè així estem parlant tot això i s'ha dit així moltes coses de que si cedrà molts diners o a pocs diners, no? I jo crec que, i que si... depenem ara de Podemos, l'altre dia el debat de Catalunya i tot això, no? I ho diuen uns partits que no tenen cap reparo en fa dos dies votar JunperCat, no? Que era també era molt més demoni encara que Podemos pa Ciudadanos i per al PP, i en la càmera del Parlament de Català pugen i pacten un augment de sueldos dels diputats, i això no es pareix una aberració, ni es pareix una cosa, ni se trenca a Espanya, ni passa res, no? I els senyors de Vox, que venen a la política, que jo he tingut alguns debats en ells moltes vegades, ens diuen, no, és que la política està mal, els polítics tal, això són molts diners, quan entrem llevarem tots els sueldos dels polítics, la subvenció dels partits, encara no ha vist ningú, i ja estan governant en puestos, i ja estan en puestos en representació, i ja estan en institucions, i no ha renunciat no ni a un euro, no? Però és que vull tornar, perquè és que és important també, perquè hem tingut un debat sobre els ministres, jo crec que un poc de
no, ara estem dient les bondats o les no bondats que tinguin, és a dir, estem parlant de
sí,
cada ministre.
Que això no sé quedar ahí,
perquè estan quedant en fals, no, diuen.
Claro, vale. I l'altre, jo crec que Pedro Sánchez ja ho va demostrar també l'altra vegada, que els ministres també eren amb molta, molta capacitat, jo crec que per a portar endavant, i que a més si se'ls deixen aquests 100 dies com a mínim per a demostrar seran bons, i després que se deixe també un poc governar en tranquil·litat, jo crec que donaran moltes satisfaccions a molts sectors del...
Paco, quina ministra o quin ministre...
Jo n'hi ha dos...
No, però te creixin un.
Pues, si tinc que triar-ne una sola, jo me quedaria en Nadia Calviño, perquè veig que porta una línia. Dins del que n'hi ha és una línia que és prou acertar i a més té una missió que és un poquet complicada en el moment en què estem. Té que quadrar, té que donar bona imatge en Europa, perquè en Europa el que ens mirarà a Europa no són altres tipus de tonteries més que els diners. Que fem en els diners. I jo confio que Nadia Calviño me pensa que és de tot l'equip la que està millor de tots.
Algú vol... quina ministra, quin ministre? Sancho?
Jo també
volia... bueno, tu no hi has... Sancho, vostè n'ha dit una.
Bueno, després per mi.
Diguem algú, queda José Ramón Ventura i Alejo.
Jo volia destacar a veure si els quatre... No destacar algun ministre en concret, sinó que quatre crec que són valencians. Se'n recorden de nosaltres, els valencians també.
Sí, mire, valencians són tres.
Tres o quatre?
Tres, no, n'hi havien dit quatre, però és que en realitat el quart, que era... No és valencià, és nascut en Madrid. Va ser un error que... Sí, jo sé que des de premsa de Ximo Puig pues van eixir quatre, però no, en realitat són tres valencians. Tenim a José Luis Ábalos, a José Manuel Rodríguez i a Luis Planas. D'aquests tres valencians, de qui se quedaria?
Pedro Duque s'ha perdut per l'Espanya.
No? Sí, però no, però ell va néixer a Madrid.
Sí, sí. Entonces, bueno, tenim tres. Vale? Tenim a veure tres. Si se'n recorden dels valencians. Tenim transportes, mobilitat i agenda urbana. Que
però quin dels tres valencians...
Agricultura, pesca i alimentació, Luis Planas i José Manuel Rodríguez Uribes, de Cultura i Deportes. Jo, mira, no por la persona ni por el perfil de él, pero por la importancia que tiene, me gustaría pues, saber que, a ver, desearle suerte por lo menos a Luis Planas esta legislatura. Va.
Desearle suerte.
Esperemos que lo haga bien, bien de todos. Pero
José Ramón Ventura me quedaba.
Yo destacaría sobre todo a Yolanda Díaz,
que ve de Esquerra Unida, és gallega, és advocat, portarà el Ministeri de Treball, una de les, de les competències que diuen menors, però diferís que en lo que diu Ciudadanos, sempre que ells preferirien privatitzar, sí, les pensions i avant.
Jo no he dit això, eh?
Però és que les pensions
no les podria... Jo no he dit això, que són insostenibles. Home, però si dius una mentida, te tenem que debatir.
Lo mateix has dit tu.
Jo no he dit res de privatitzar les pensions.
Baixem els micros...
Però tots sabem que si els que cotitzem, que som els treballadors en este país, no són els milionaris, sí, som els treballadors els que cotitzem. Mire, i que sustentem la seguretat social per a sustentar les pensions, si és que treballem per un jornal just, en aquest, sí, jornal se pot cotitzar per a mantindre una mica més les pensions,
sí, en,
i això sí que pot ser el seu ministeri,
sí,
perquè del pacte de Toledo, sí, es va malsar, no perquè varen voler, sinó perquè les associacions de pensionistes es van dir que el que s'estava intentant firmar...
Mire,
que
les pensions no són d'ella.
En contra.
Les pensions no són d'ella. Les pensions no són
d'ella. Ja ho sé,
però el treball sí.
Han partit els
ministeris,
no? I un
treball digne i ben pagat
però
pot fer
estàs parlant
que
de pensions,
que se sustenten les pensions.
Mire,
perquè
eixen
del treball dels treballadors i no eixen dels diners dels milionaris.
José Ramon, si li pareix, mire, anem a parlar de Yolanda Díaz. Anem a parlar de la ministra que vostè ha elegit, perquè és una ministra, és la missa de treball, i diu que sí, que ella vol reformar, o sigui, fer la reforma de rogar, la reforma laboral que n'hi ha en este moment, però ho fer-ho en dos fases. M'ha pregut prou prudent, jo, si li pareix, és el llit, eh? La primera, permetir el despido, perquè no se permetis que el despido per acumulació de baixes justificades per enfermat o el de prevalescència als convenis d'empreses sobre los sectoriales, ¿vale? La segona fase, pues també m'ha paregut molt bé, que n'hi hagi un marco legítimo diferente, un nuevo estatuto para trabajadores del siglo XXI, ja que les relacions laborals ja no són la de les grans empreses. Jo ahí l'he vista molt coherent. ¿Por qué? Sino que se producen mayoritariamente en pymes y en negocios autónomos. Es decir, yo pensé que esta chica sí que nos está posando un poco en la realidad.
Sí.
No sé vosotros el que penseu. Domingo, Vicent.
Sí, muchas gracias. Bé, jo vaig sentir l'altre dia les, uh-huh, les declaracions i la veritat és que en aquest segon aspecte uh-huh, m'ha sorprendre positivament, ho vaig a dir.
Uh-huh.
Sí que quan va parlar de la reforma de derogar la reforma laboral i va parlar d'estos temes, pel mateix argument que ja esgrimís i la segona part de la reforma,
uh-huh,
quan parla de les baixes, i jo crec que sobretot pues, així els amics de Podem i els d'Esquerra Unida i part de l'actual govern, sempre que se parla de reforma laboral, de treballadors i demés, tendeixen a pensar en les multinacionals, no?
Claro.
I jo, en l'experiència que jo tinc, i tots els que hagin sigut empresaris xicotets, pues saben que per una empresa de dos o tres treballadors, que un treballador, per desgràcia, tinga que encadenar baixes i estiga un any i mig sense treballar i tenen el que cotitzar i demés, pues és, al final, per un negoci xicotet és una càrrega moltes vegades que els converteix en inviables, no? Així tot, jo sí que m'agradaria destacar que per a nosaltres el més important és que aquesta derogació, la reforma laboral també tenia coses bones i lo important és que se faci en el màxim consens possible entre els polítics, entre els treballadors i els empresaris, no?
Uh-huh.
Més a mal que se parle de les coses que es consideren roïn, els convenis d'empresa pues, tampoc en alguns casos hauran anat bé també,
uh-huh,
però no se parla de què van a fer per acabar en la temporalitat o en la precarietat, que crec que és els dos pitjors problemes que té el mercat de treball en Espanya, no? Nosaltres sí que hem proposat des de fa anys que se mesures per acabar en la temporalitat i la precarietat com un contrat únic, com la motxilla austríaca, perquè uh-huh, el treballador s'enduga darrere les seues indemnitzacions i els seus drets i els xeques de formació per a que tinguin també més llibertat i més mobilitat, no? I per lo que dius, dice segon punt, que això sí que i la segon part de la reforma sí que li dona la benvinguda perquè al final finalment han donat raó a Ciutadans i a altres partits que creen sempre l'atenció que el 99% de treball que se crea en Espanya el creen les xicotetes empreses i els autònoms, no?
Les
pines. I això necessiten que se'ls cuide i que no se'ls comparen ni en les multinacionals, perquè quan parlem drets dels treballadors, pues, normalment els de les multinacionals són els treballadors que més bé solen estar comparats en el gros, que són els que treballen per a pimes i xicotetes empreses.
Sancho?
Jo el que també, a banda de valorar els ministres i el millor les directores generals d'àrees, com poden ser les d'igualtat, que han agarrat això, Irene ha tingut molt de coneixement. Si tu vols fer una cosa, tu el que t'has de rodejar és de gent que sàpia de lo que és, i en aquest cas Irene s'ha buscat a dos persones, que és Bea García i Bea Jimeno, Boti García i Bea Jimeno, sí, que són dos activistes de tota la vida, luchadores nates sobre els drets de l'HDB, i ahir en un Ministeri d'Igualtat com és este, crec que feia falta unes persones així per a intentar seguir lluitant i que aconseguir les coses que de moment que no han aconseguit. I per l'altre costat també n'hi ha que valorar els acords del PSOE i Podem en els partits de les perifèries, diguem, no? Ja s'ha acabat el bipartidisme, ara n'hi ha que la política, els vots te donaran, no te donen la presidència, els vots te donen una quantitat de vots que, ajuntant en gent que pensa un percentatge molt elevat que tu, puguen dur front polítiques. Segons l'altre dia l'ABC, un diari que no és massa de compromís, per dir una miqueta, dia que la valoració del conveni, del pacte que ha fet Compromís en el Partit Socialista i en Podem, pot aplegar als 1.500 milions d'euros. Si són 1.500 milions d'euros que han negociat per l'impacte que pugui fer per als valencians, estem d'acord en això i lluitarem per aconseguir que este govern tiri avant tot el que faci falta.
Què vos pareix que se hagi designat o se hagi elegit o se hagi apuntat com a fiscal general de l'Estat a Dolores Delgado? Posem publicitat. Anem dos minutets a publicitat i posem torns. Dos minutets a publicitat i mos quedem en esa pregunta.
Muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta. ¡Conga! Y es que la fibra de Más Móvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil y empieza a ahorrar.
Las personas estamos cambiando a cada rato. Ahora llevamos una vida híbrida, con gustos híbridos y hasta convicciones híbridas. Por eso la gama híbrida de Kia ofrece una extensa variedad de modelos para cualquier momento de tu vida. Desde 19.800 euros. Financiando con Banco Cetelem S.A.U. antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en kia.com. Ven a descubrirla a tu concesionario Kia más cercano.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal. Calle Fueros de Valencia, 1525.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Khaki y ahora descuentos del 30 y el 40% en marcas como Annie Jevai, Pepe Jeans, Liu Yo o BSB. Viste con distinción en Khaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida a la cooperativa al 964 52 08 50 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
En Canem, las auténticas rebajas. Ven y aprovecha la misma calidad y servicio de siempre a precios inmejorables. Y liquidación en Canem Kids. Toda la moda infantil y juvenil al 2x1. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
Continuem, ara tenim que contestar-nos a la pregunta, ara sí. Dolores Delgado com possible fiscal general de l'Estat encara està ahí, però Alejo.
Mira, jo voy a citar a una persona, abro comillas, que decía es un mal comienzo de legislatura, porque su trayectoria como, en este caso, magistrado, no garantiza en absoluto el perfil independiente que requiere la figura de fiscal general. La trayectoria conservadora de, en este caso, Maza, puede dejar en una posición de subordinación al Ministerio Fiscal frente al Gobierno, y no parece la persona indicada para trabajar en favor del consenso requerido en una legislatura sin mayorías absolutas. Esto lo decía un comunicado del PSOE a finales de 2016 del anterior fiscal general del Estado. Pero es la misma frase idéntica la que ahora se puede aplicar o más, porque aquel señor no había sido ministro. Ahora, lo de dejar en una posición de subordinación al Ministerio Fiscal frente al Gobierno ya lo dijo Pedro Sánchez en una entrevista. ¿De quién depende? ¿De quién depende? Pues depende, evidentemente, de él. O sea, es claramente un ataque a la independencia del Ministerio Fiscal, una subordinación completa al Gobierno, y efectivamente, como dijeron hace cuatro años ya, es un mal comienzo de legislatura.
Vale, ¿Paco?
Bueno, se resumís en molt poquet. Simplemente que la mujer del César, además de ser honrada, tiene que parecerlo. Y en este caso la estética no es la más adecuada. Simplemente, per raons ètiques no tenien que haver-la nombrat ella, i menys acabeta així del govern, en un govern encara calentet i en temes jurídics molt fotuts, com tenim ara en la Unió Europea, que no és que estiguin tan fotuts en la Unió Europea com diuen, estan més fotuts així dins d'Espanya, perquè l'únic que volen és invalidar una sèrie de sentències que hi han hagut o que vindran. I ja volen, estan pensant en invalidar-les, i ja estan muntant seu en la Fiscalia.
Sancho?
Si els mateixos associacions de jutges no se fiquen d'acord si és correcte, no és correcte, si és ètic, no és ètic, jo que no tinc ni idea d'abogacia, pues l'únic que podem fer és donar un temps de gràcia, i si la persona ho fa correcte, n'hi ha que confiar en ella, i si no, pues n'hi hauria que replantejar-se la situació. Jo crec que estarà conscienciat entre tots, jo crec que ho hauran parlat, jo crec que no són tan inconscients, de lo millor ficaran les persones que no se mereixen estar, i per això demanen un vot de confiança per veure si la cosa va bé. I torno a repetir, si entre ells mateixa, perquè n'hi ha associacions de jutges que es pareix correcte, n'hi ha associacions de jutges que no, doncs si entre Salmeta? Ells...
Jo personalment no és la persona que ha graficat, però és una persona que complís tots els requeriments que exigís el càrrec, i que el PP de Díaz, que dia la fiscalia te lo afina, o que dia que teníem, gràcies a l'acord que havien arribat en el PSOE, tenien el control de la sala segunda del Tribunal Suprem i totes aquestes coses, critique esta designació, me pareix realment vergonyós. Jo crec que la gent hauria de repensar-se una mica, deixar-la treballar, a veure si és veritat que el seu pensament polític, perquè crec que no s'ha afiliat al PSOE, no ho tinc cert, però deixar-la treballar
i
vigilar-la una mica allà avant.
Sí, pues a nosaltres es pareix mal, com no podia ser d'altra manera. Nosaltres sempre hem defès la independència de la Fiscalia General de l'Estat, no? I de fet, podem fer el mateix abans d'ajuntar-se en Sánchez. En 2018, quan Ciutadans va presentar una reforma per a despolicitar la Fiscalia General de l'Estat, PP i PSOE se van juntar en contra i Podemos va votar a favor, no? Aleshores ens té que pareixer mal, no? I inclús mal com li pareix al president del Consell General de Poder Judicial, que avui mateix ha evitat declarar la idoneïtat de Delgado com a fiscal general per a aquest puesto, no? Quan antes ja s'ha retractat de lo que opinava antes, no? I al final això el que ens portarà, malauradament, és a que Sánchez fique les seues apes damunt de la Fiscalia General de l'Estat.
Bueno, sabia que ells parlarien. Tampoc va ser uns tirs molt grans. A veure... jo crec que és que Alejo en la seva exposició ho ha dit, el PSOE va criticar a Maza. Què va fer vosaltres? Vau llevar? No, va deixar a Maza, no? El problema és que les lleis són les lleis per tot el món, ¿vale? Així s'ha dit que va en contra del poder judicial. La fiscalia no és poder judicial en si mateixa. El poder judicial, el Consejo del Poder Judicial, la fiscalia és una part que la llei diu que nombra el govern. Si no volguera que el govern nombrara, la llei no diria això, ¿vale? Per fer tot el que heu dit vosaltres seria que el govern no nombrara el Parlament o nombrara alguna altra institució, però nombra el govern, ¿vale? I tots els que ha tingut el Partit Popular, tots han sigut afins al PP, ho han reconegut. ¿vale? Que digues, no, és més estètic o menys estètic, puc compartir lo d'estètic, no? A lo millor, pues, passar directament, no queda d'això, però és una gran fiscal, ha tingut una carrera en la fiscalia molt bona, és una persona que coneix perfecte, i és decisió del president del govern, perquè ho diu aixina, i del Consell de Ministres, perquè ho diu aixina la llei. Entonces, la incongruència és dir, no, com està acaba de ser de ministra, no és bona, però tots és del que d'això, i esquirdava el president Rajoy, o l'altre dia es deia, aneu per ahí, o recurriu a això, o no recurriu a allò, entonces sí que era bo, ¿vale? Uh-huh. El problema no és la persona i d'on ve en aquest moment, sinó que després la funció autònoma independent la complisca, ¿vale? I tinga la capacitat per a gestionar bé la Fiscalia General de l'Estat, que és el càrrec que està, però la llei ho diu, i la llei diu que el nombra el govern. I normalment el govern, quan nombra algú, és perquè és de confiança o pensa que té que fer-ho bé.
Hay que recordar que la fiscalía es una cosa que hasta ahora, por ejemplo, en todo el proceso de Cataluña, el gobierno no tenía controlado. Yo cuando se hicieron los escritos de imputación de los políticos encarcelados,
seguirá sin tenerlo controlado, porque luego los fiscales son autónomos de decir,
claro,
muchas cosas.
No son autónomos. Ahora, sí. Ahora directamente los podrá retirar cuando hagan lo que ella quiere, porque el gobierno no puede dar instrucciones a la fiscalía, pero el fiscal general del Estado sí que puede dar instrucciones al resto de fiscales.
Y tú ya eres futurólogo y lo va a hacer.
No, evidentemente el perfil es ese.
Porque los vuestros lo hacían.
No lo hacían.
Ay, entonces, pues, cuando ordenasteis.
El tema es.
Cuando ordenasteis recurrir cosas.
Cuando ordenasteis recurrir cosas de las
administraciones.
Y quiso imputar, quiso juzgar a los políticos catalanes implicados por sedición y por rebelión y sedición. O sea, la diferencia que hubo es que a la abogacía del Estado sí que le obligaron a reducir la petición de condena y la fiscalía se negó en ese momento. Ahora ya directamente se han evitado los problemas.
Vale, anem a deixar caminar també esta part. I què els pareix que el president Pedro Sánchez hagi canviat de divendres a dimarts el dia del ple? És a dir, m'està dient Javier Ferrau.
És que ja que hem d'entrar, sí que m'agradaria començar, perquè a veure, n'hi ha decisions del president del govern que no és que copien a Vila-real, evidentment, que Pedro no ha dit això, però el dimarts és el dia que se fa la Junta de Govern en Vila-real, i a lo millor es considera, bueno, a part de la broma, jo crec que decisió, crec que per a ser a veure, i a pensar que el segon dia de la setmana és més àgil per a previndre més coses que l'últim dia, uh-huh. Això afectarà també a altres coses de l'Estat, als parlamentaris, alguna cosa més, però jo crec que és un bon dia per a començar. No és el primer dia de la setmana, però sí que ja es començarà la setmana de la manera, no? A banda del dia, l'important són les decisions que es facin després, no? L'altre és una anècdota, perquè també està en un govern de coalició, com nosaltres hem estat, estem també ara en un mateix partit que allí, i hem estat en governs de coalició en Vila-real des del principi, també de la Generalitat Valenciana, pues no és que siguem
l'ombligo
del
que...
món, però sí que era una anècdota de que canvia el model del ministre el mateix dia.
T'hi agrada el model de Vila-real, no? que és el dia del ple de congrés i del control de Senat que se fa per la vesprada, i clar, diu que no hi ha temps per a contestar als anuncis que fa l'executiu.
O sea, al final lo que importa es que se reúnan cada 7 días, ¿no? Se tienen que reunir cada 7 días. Y la excusa es llevarlo al martes porque así tienen más días para trabajar, pero si se van a reunir cada 7 días, ¿qué más da que lo hagan?
No, por el tema del Senado. Por el tema del
Congreso y tapan al Senado. O sea, la rueda de prensa del gobierno tapará los acuerdos que se puedan producir. Al final, las noticias, la gente lee los periódicos y ve las noticias principales. Y en el telediario lo mismo, el tiempo es limitado para estas cosas. ¿Y qué hacen? Pues con eso están contraprogramando. Ya que en el Congreso están en minoría, porque ya sus socios les sirvieron para la investidura, pero no les van a servir más allá, ya se lo han dicho, pues están intentando contraprogramar al Congreso y Senado, imagínate, pues con la intención de desviar la atención y que sus...
¿Qué les pareix a vostès? ¿Compartís la opinión de Alejo, la opinión de Serralbo?
Ya me había dicho el compañero Serralbo, es... futuròleg, Alejo. Seguint la broma que havia dit antes, de que molts autonomies de l'Estat espanyol han seguit l'exemple de Vila-real, uh-huh. En pactes, el govern estatal també l'ha agarrat. Això, uh-huh. També algú s'hauran enterat de que Vila-real funciona
bueno,
així, no?
Bueno.
I a mi me pareix que canviar, jo què sé, en canviar estan renovats, si això va per bé, és el que diem antes, anem a veure com va. de que antes ja de començar a veure com va la cosa, antes de saber si en la premsa eixirà una cosa o eixirà una altra i taparà una cosa, taparà l'altra, ja estem criticant-ho. Jo, lo de Gairi Lió, des de que estic intentant donar 100 dies de confiança, ja veure com va.
Domingo?
Bé, jo crec que en aquestes coses n'hi ha que sempre que donar un poc de marge, no? Si realment, com Alejo diu, és per a contraprogramar, és que poc confien en les seues possibilitats. A mi el que realment m'interessa és el que faig a aquest govern i de moment encara no tenim notícies. Només el que has dit de la reforma laboral, que com he dit, sí que m'agradaria que fora en consens i no des del sectarisme, però també crec que a la ciutadania el que els interessa saber és què passarà en el salari mínim interprofessional, què passarà en els impostos, quan ens els pujaran, perquè segur que ens els pugen, o si aquest govern de coalició tindrà la suficient noblesa per intentar impulsar pactes per l'educació, bueno, per les pensions i per la dependència.
Algú vol apuntar algo sobre este tema? Chalmeta?
A mi em sembla que la decisió és correcta, està molt bé. Després de les decisions que se prenguen el dimarts, tenen més la possibilitat de desenvolupar-se més de pressa, perquè no ve el cap de setmana justament després. També es podran reunir i programar a setmana vista el que tinguem previst. I a mi això em sembla perfecte, no li veig cap problema. A Sevilla Real ho fem i a més pots treballar el cap de setmana per a preparar la reunió dels ministres.
Sí, però en este cas el que li diria al senyor Alejo és el fet de que siguen estos dos però, no sé si vols apuntar algo.
No, el Senat també pot canviar la fecha de control. Pot passar els dimecres.
Contraprogramar, que se diu, seria més efectiu en divendres que ara es CFA, perquè el dissabte normalment la gent té més temps per llegir la premsa tranquil·lament. Hi ha una sèrie de coses que la gent fet de les rodes de premsa, més d'això se fan en divendres, ja ho feia el PP a Cip Vila-real, Juanjo Rubert, també normalment l'alcalde és en divendres, és el dia que s'elegir, si ho vol tindre més repercussió mediàtica, és millor traure el Consell de Ministres en divendres, però
el que vol és que no tingui repercussió mediàtica els altres.
Però ahir ja té a compartir el que ha dit Domingo, és poca capacitat de valorar lo vostre, no sé, que ho té que tenir la capacitat també de fer valer les seues propostes, no? Que per això estem tots així, a part de criticar, que tots mos hem criticat a tots, no ho dic per vosaltres ara, a part de criticar també tens que donar alternatives al govern que està, no?
Javier, n'hi ha una cosa, és que antes estava tot muntat en un horari que tot encaixava més o menys bé. Quan manegues una peça, tens que manejar més peces, perquè si manegues una sola, ho trastoques tot. El problema és
al final són peces públiques, parlamentaris.
El problema és que si trastoques una peça, perquè a tu te convé, després això obliga a que tots els altres manegen també totes les peces. I a vegades no sé si val la pena fer un trastorn d'aquest estil o deixar les coses com estan, perquè al final és el mateix.
Pues, dit això, acabem, són les dues, he d'entrar al meu company per parlar de Porsche. Alejo, moltes gràcies per haver estat així. Gràcies, Paco, moltes gràcies. Sancho, moltes gràcies.
Sempre a vosaltres.
Gràcies. Domingo, moltes gràcies. Javier Celero, gràcies. I no res, Seila, acomiadar al nostre oients per a demà.